Doncs mira, avui t'explico que és el Dia Mundial de la miastènia gravis, que és una malaltia autoimmune i neuromuscular crònica que comença degut a un desordre al sistema immunològic generant anticossos que interfereixen amb els receptors dels músculs i que fan mal a la connexió entre la substància química que circula per les terminacions nervioses i els receptors. Què ocasiona? Doncs debilitat i mal funcionament dels músculs. Aquesta és la versió greu del que a vegades també diem, escolta, quan arriba la primavera sembla que estic més cansat i tot. Bueno, aquesta és la versió greu i crònica. Et dic també una altra data avui. No és a nivell mundial, només als Estats Units. Només als Estats Units, com no podia ser d'altra manera. Avui se celebra als Estats Units el Dia Mundial del Donut. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dic que no podria ser de cap altra manera perquè jo diria que és el país on es consumeix més pastissets d'aquests de forma circular amb forat al mig. Els donuts és una marca comercial, per entendre'ns, però ja m'enteneu. Ho hem vist a les pel·lícules, que si la policia o a totes les llars per esmorzar. Sempre hi ha els donuts posats. Avui és el seu dia nacional allí, el dia del donut. Nosaltres on estem? Doncs estem a 2 de juny, divendres, portes del cap de setmana i a Lleida Ciutat, a més, portes de l'aplec del Caragol que comença ja. De fet, ja ahir ja hi va haver ambient. A partir de la 1 parlarem amb el Cosme García, que el tinc allà. No m'ha costat massa enviar-lo, ja t'ho dic també. És que el Cosme l'has enviat cap allà? No m'ha costat. Hi ha anat i copxarà quina és ja la realitat de la plec avui divendres a l'hora de dinar. Abans, però, parlem de la meteorologia, perquè sí, és veritat que necessitem que plogui, però clar, ve la plec i ens interessa saber què caram passarà. Hores d'ara, el que et puc explicar és que estem a 24 graus a la ciutat de Lleida i que entre ahir, a la tarda i a la matinada, doncs va acabar plovent pràcticament a tota la província, a llocs més, a llocs menys. On menys? A Lleida. A Lleida, 2,2 litres per metre quadrat. Al Soleràs, per exemple, en va caure 5, 6 al Carràs, 7 a Esterri, 9 a la Seu d'Urgell, a Oliana o a Tuixent, 10 a Serós, 14 a l'Albi, 16 a Espot, a les Borges Blanques i a Solsona, 23 a la Granadella, 28 a Vinaixa, 33 al Vilosell o 48 a Maials. Mira, per tot això, perquè ja veieu, això és pràcticament impossible saber quina quantitat acabarà plovent a cada lloc, perquè ja veieu que és tan irregular. Parlem ja amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, només et faltaria això ja, que et truquem i diguem, escolta, al barri aquest de Lleida, quan plourà aquí?
El progrés de la tecnologia per les previsions meteorològiques no ha avançat tant
no.
com els nostres desitjos, els nostres caps creien que ha avançat. I volien saber el que cregués a sobre de cada un de nosaltres, però són molts milions d'habitants. És absolutament impossible. A més, el factor de més incertesa sempre és la precipitació. No pas la temperatura ni el vent, que són més generals, més generalistes, una mica més fàcil o no tan difícil de preveure com la precipitació. I més quan és en l'època càlida de l'any, que és quan plou de forma de xàfecs. És a dir, la sorpresa per mi ahir va ser com va ploure la matina al matí. Lenta, suavement, poc a poc, net. Una pluja de tardor i hivern, no pas d'estiu. És que mai és blanc ni negre, però el 80% de les precipitacions, o el 90% a l'estiu, són en forma de xàfec.
Sí.
I un 10, un 15%, així, tipus plogint, poca cosa, d'anar fent, que a vegades és quan ja s'ha desfet la tempesta, doncs les escorrialles que hi queden. I aquesta continuarà sent la tònica. Però, claro...
Per cert, Armando...
Jo volia fer abans un repàs de lo que ha sigut el mes de maig.
Sí, però, Armando, perdona, això que deies de la variabilitat de la precipitació,
sí.
Jo m'hi vaig trobar el dimecres, que va ploure a les 8 del vespre, jo estava a la zona de Magraners, va ploure molt allí, perquè jo ho veia que... Bueno, va ploure molt i relativament ràpid, amb 10-15 minuts, i quan vaig arribar a la zona on tu tens l'observatori, vaig veure els carrers secs.
Oest, la zona d'agrònoms.
Vaig veure el carrer sec i dic, és que és increïble, sí, amb línia recta hi ha 4 quilòmetres, o menys.
Sí, en línia recta n'hi hauria molt poc. Sí, ja passa. A més, el riu fa una mica de barrera pels vents que flueixen riu avall, riu amunt, i d'un cantó a l'altre de la ciutat podria variar en una situació de tempesta. De fet, ha variat moltes vegades.
I hi ha un altre fenomen que ja et vaig dir que havíem d'estudiar-lo, et poso deures. Per què aquest any les tempestes, quan arriben a la ciutat de Lleida, a la zona del Pla de Lleida, l'esquiven?
És probable...
Ha d'haver una explicació.
Ho he vist jo. I això probablement ha passat més vegades, però no teníem l'aplicació, no feien ni un seguiment tan constant. De xàfecs intensos, a la ciutat de Lleida n'hi ha hagut molt. Només faré memòria del més fort, el més destructiu que ningú se'n recorda. No és en la prehistòria, és en la història, és a l'any 92, el 26 de setembre. Va inundar tota la fira de Sant Miquel, se van portar arbres, va fer una desfeta molt gran, van caure 78 litres de cop. I, claro, vull dir que ja no ens recordem. I un altre, que ara no recordo exactament la data, que va ser a finals de setembre del 2017, que això no és ni la història ni la prehistòria, a Balaguer, al vespre nit, que també lo va inundar.
És veritat, és veritat.
Què passa? Que si els aiguats s'hi cauen a camp obert, no tenen tant rebombori que s'hi cauen damunt d'una ciutat. Perquè allí viu molt més gent, perquè les ciutats estan pavimentades, perquè llisca tota l'aigua i acaba fent malesa. Vull dir que tot és molt relatiu, i per això els records de les persones a vegades no són els més bons.
No, això ho tinc claríssim.
Dades, o n'hi ha dates.
I de vegades ens quedem amb el poc important. Això ho tinc claríssim.
El mes de maig...
A veure, el mes de maig, Armando, perquè ja l'hem acabat.
L'any passat va ser el més càlid de la història, doncs clar, aquest potser tenim una mica de memòria. Enguany ha sigut el 14è més càlid. Només tenim 13 al davant. És a dir, que tenim el 14 de 85, això està a la part alta.
Això està a la part alta, sí. I això que la segona quinzena no ha estat especialment calorosa.
No, normal. És a dir, és que al final del mes ha sortit 0,9 per damunt, gairebé un grau per sobre de la mitjana. Uh-huh. Però no els 4 graus de l'any passat.
Clar.
O no, l'any passat van tenir 18 dies de 30 graus, enguany hem tingut 4. 4 és just la mitjana del mes de maig, de dies de 30 graus. És a dir, que hem tingut un mes de maig lleugerament més càlid respecte a la mitjana. Lo més important és que ha sigut el 5è menys plujós, és a dir, només han caigut 5,6 litres, el 5è, però de 111 anys.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que ha plogut poquíssim. I estem en la primavera més seca dels darrers 111 anys, entenem per primavera març, abril i maig, i el segon inici d'any, de gener a maig, el segon més sec de 111 anys. És a dir, que només li passa l'any 34, que aquest sí que podem dir que ningú se'n recorda.
No, sí.
Ni jo, ni havien nascut, ni res del món. És a dir, que ha sigut un mes de maig poc ventós, i també hem tingut més de 300 hores de sol, però no tantes en el mes d'abril, almenys en percentatge, i bueno, el més
Armando,
important és la sequera.
Anem a mirar cap on van, a veure.
Són matins, com avui, assolellats, migdia càlids, i creixement d'aquests núvols en forma de cumulonimbus, que sempre acaben creixent. Per exemple, a la meitat sud de Lleida creixen al voltant de la plana de Lleida, a la zona més muntanyosa sud-est de les Garrigues, sud de l'Urgell, limitant a Conca de Barberà, la zona de la Segarra, la zona de la Panadella, al voltant de la plana de Lleida, el Montsec i sobretot el Pirineu i el Prepirineu. Després aquests cumulonimbus se van desplaçant una vegada cap a l'est, cap al nord-est, últimament venen més de l'est, i acaben afectant alguna zona de la plana de Lleida a prop d'aquests sistemes muntanyosos que l'envolten. Les tardes seran de xafes i tempestes, però no tot el temps, sinó algun moment de la tarda, alguna mitja hora, és a dir, els 34 litres d'aigua de Maials que van caure a la tarda, doncs van caure mitja hora. 34 en mitja hora, a més d'un litre per minut, però va durar mitja hora. És a dir, que no estarà plovent tot el dia. Si donés la maldita casualitat, que seria bona casualitat, però en el cas de la plec, arribés alguna Lleida, que ahir va estar a punt, ahir van estar en avís la zona del sud de Lleida i sud de les Garrigues, perquè també van caure 20 vine a la Granadella. Mira, mala sort que caigués enmig de la plec la tarda de dissabte o de diumenge un xàfec, però és molt poc probable. És molt poc probable que arribi a plec. I el més bo d'enguany serà que no tindrem els 32-34 graus de l'any passat, sinó 25-27 la màxima del dia, és a dir, seria un calor suportable.
Home, això està molt bé, eh? Ja, vull dir, ja 27 graus i amb el sol, el fort que és, sí, n'hi ha prou.
El sol ara és fortíssim, el que dona el sol, ahir es van quedar frenades les temperatures perquè van tenir, no va arribar 4 hores de sol,
clar.
I tenim 14 hores de sol, que al llarg del dia, sí, matins i migdies assolellats, tardes amb més nuvolades, sol, núvols i alguns xàfecs irregularment repartits.
Molt bé.
N'hi ha mapes que diuen més o menys per on poden caure, però són aproximacions que a vegades són...
Armando, ja ho hem dit, paraigua el cotxe i ja està.
Desiguals d'intensitat i de repartiment. És el temps de primavera que tenim mentre tinguem aire fred en alçada. Si
molt bé. Doncs Armando, que tinguis bon cap,
bon
de setmana,
cap de setmana i bona plec.
I tornem el dimarts. Gràcies.
Fins dimarts. Adéu.
Doncs ja ho veieu, aquestes són les previsions, ara l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, que comencem parlant de successos avui, perquè la Guàrdia Civil ha detingut 13 persones d'entre 19 i 59 anys per haver estafat almenys 209 víctimes a tot Espanya suplantant-los la identitat. Haurien comès 629 delictes aconseguint més d'un milió d'euros en crèdits fraudulents i compres per internet de productes que després revenien en altres webs. Se'ls atribueixen els delictes d'estafa, falsedat documental, usurpació d'identitat, revelació de secrets, apropiació indeguda, tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. S'han fet 7 escorcolls i l'operació s'ha dut a terme a tot l'estat, entre altres llocs a Lleida, Tarragona, l'Hospitalet de Llobregat i a l'Alt Penedès. També ara ja marxem cap al territori, parlarem molt avui del territori, perquè el departament ha resolt concedir ja 6 milions d'euros en subvencions als consells comarcals de les zones considerades de muntanya i al Consell General d'Aran per actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2023 que finançarà accions executades entre l'1 de gener i el 31 d'octubre d'enguany. Les ajudes s'emmarquen en les polítiques de muntanya del govern per garantir el bon estat de la xarxa d'accés als nuclis de les 9 comarques de muntanya i de l'Aran. El 2022 aquestes van passar d'estar dotades amb 2,5 milions fins a 6 milions d'euros i enguany el Departament de Territori ha mantingut l'esforç pressupostari repetint aquests 6 milions. De totes maneres, jo ara t'explicaré una situació del nostre territori, de la nostra província, i després em dius si això és normal o no. Resulta que hi ha famílies del Pallars Sobirà que s'estan mobilitzant i preparen mobilitzacions perquè s'han quedat sense pediatre als municipis de les Valls d'Àneu, a l'Alt d'Àneu, a l'Esterri d'Àneu, a la Guingueta i a Espot. L'especialista que tenia el consultori mèdic d'Esterri d'Àneu una vegada cada 15 dies, una vegada cada 15 dies, o sigui, dos vegades al mes, resulta que ha agafat una excedència laboral de 2 anys i de moment salut no ha cobert la plaça. Les excedències, jo crec, desconec el tràmit. Però vaja, vull dir que no es demana d'un dia per l'altre. Segurament la institució t'obliga a presentar una documentació, que te l'aprovin, etc etc. A més, com que és tema de burocràcia, segur que és més llarg del que ens agradaria. Doncs amb tot aquest temps, Salut no ha tingut temps de cobrir la plaça. I què passa ara? Doncs passen dues coses. Una, que si tens una urgència pediàtrica i vius en aquesta zona, de dilluns a divendres tens d'anar fins a Sort, 32 quilòmetres. Això suposant que que estiguis tranquil, et trobis bé i disposis de vehicle. Si et passa el cap de setmana, que es veu que això ho pots triar quan et trobes malament, te n'has d'anar a Tremp, a 72 quilòmetres. Servei de pediatria, que no és una... Vaja, vull dir, tots els que heu tingut canalla a casa, ja sabeu que hi ha uns anys en el que doncs, l'acabes visitant molt, el pediatre. Per sort o per desgràcia. Doncs això està passant aquí, a la província de Lleida, a la Catalunya aquesta del segle XXI, que estem per davant de tots i de tothom, no amb comprensió lectora, com ha sortit, ni amb salut. Perquè aquestes situacions són dignes de que ens les presentin d'alguna altra zona del món i ens poséssim les mans al cap. Doncs no, això passa a aquesta Catalunya del segle XXI, on recordo que la salut està transferida i que depèn de la Generalitat que un metge, un pediatre, que va dos vegades al mes a cobrir aquesta zona, s'agafi una excedència i salut, no hagi tingut temps encara de cobrir aquesta plaça, em sembla lamentable i vergonyós, totalment. Després ens podrem barallar amb d'altres històries que al final no deixen de ser cortines de fum perquè no estiguem atents a la realitat. I la realitat és que a la zona de la neu ara no tenen pediatre. Se n'han de... han de fer quilòmetres. Han de fer quilòmetres quan diem que hem d'apostar per la sostenibilitat. És que anar-te'n a Tremp són 72 quilòmetres i hauràs de tornar. Estem parlant de 150 quilòmetres. Doncs home, només mirant-ho per aquest punt de vista ja m'explicaràs. Però vaja, mal servei, mal servei. Això és la sanitat pública. Encara al territori, la Seu Vella de Lleida ha acollit aquesta setmana la presentació de Fars de Ponent. És una nova ruta turística que germana i proposa descobrir i redescobrir alguns dels campanars i talaies més emblemàtics de les Terres de Ponent. La iniciativa s'ha estrenat amb nou fars, els campanars de la Seu Vella de Lleida, Santa Maria de Linyola, Sant Miquel II de Balaguer, Santa Maria de Balaguer, l'Assumpció de Maria de les Borges Blanques, Sant Bartomeu de Bellpuig, Santa Maria de l'Alba de Tàrrega, Santa Maria de Cervera i el Pilar d'Almenara d'Agramunt. Així s'ha creat un passaport que els visitants podran segellar a cadascun dels punts. És una bona iniciativa. El regidor de Cultura en funcions de l'Ajuntament de Lleida, Jaume Rutllan, diu que la ruta dels Fars de Ponent cohesiona el territori.
I en definitiva és un element de cohesió del territori, d'orgull territorial, a través de la singularitat d'aquests punts elevats. Per tant, som fars del país, som fars de Ponent, ho reivindiquem, i a més doncs, ho defensem com un element d'atracció del territori que esperem que tingui molt èxit.
Fars de Ponent, si vols començar-la a fer, et donaran aquest passaport, que no és res més que doncs, un full on a cada punt et posaran el seu segell, bueno, i aquí la gràcia és completar-lo tot i visitar el territori, que és la gràcia, visitar el territori i fer-te el teu. Encara al territori, marxem ara cap a la zona de la Vall de Boí, perquè el MANAC ha finalitzat la incorporació de fragments de pintura mural al conjunt romànic de Sant Climent de Taüll després de 3 setmanes de restauració. Aquesta és la primera de les accions que recull el projecte Més Romànic, que preveu completar 3 dels conjunts d'art romànic més importants del museu. Al mural de Sant Climent de Taüll se li ha incorporat la figura de Caín, que fins al moment s'havia exposat de manera individual a la mateixa sala, i alguns fragments pictòrics conservats a les reserves de l'entitat. Els restauradors començaran els propers dies les tasques d'integració als murals de Sant Pere de Burgal i Sant Joan de Boí, que duraran fins al proper mes d'octubre. I el Consorci de Comerç, Artesania i Moda disposa a l'Alt Pirineu i Aran de 188 artesans acreditats de manera voluntària. Aquest carnet reconeix el domini tècnic de qualitat i disseny d'un o més oficis artesanals i ofereix un conjunt de serveis i facilitats per a les persones titulars del carnet. A Catalunya les acreditacions arriben a les 8.301. Xavier Villas, responsable de l'àrea d'artesania, ha animat als artesans, que encara no s'han acreditat a fer-ho, pels avantatges que suposa pel sector. s'ha presentat a Tremp el projecte Rutes Artesanes de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa de promoció artesanal, cultural i turística que actualment agrupa a 9 rutes. I Alcarràs acollirà una planta per assajar tecnologies i elaborar productes a partir de proteïna alternativa a la carn, principalment la que prové de lleguminoses com soja i pèsol i cereals. La planta es construirà a tocar de la planta de compostatge d'Alcarràs i estarà oberta al sector, segons ha anunciat la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, que ha afegit que el cost del projecte s'estima en 12 milions d'euros. De fet, la consellera parla de la planta dedicada a assajar i produir productes de proteïna industrial, que és la que t'estàvem explicant, que es farà a Alcarràs.
Un projecte que es tracta de la creació d'una planta de preproducció per assajar, diguéssim, doncs, tecnologies, projectes vinculats amb la proteïna alternativa. L'àmbit de la proteïna alternativa serà molt important pel futur. Sabem que en aquest territori doncs, s'està generant un ecosistema molt important en la bioeconomia i, per tant, que hem de consolidar Lleida com a pol de la bioeconomia a Catalunya i, per tant, aquesta planta de preproducció permetrà que la indústria del territori pugui assajar, com deia, doncs, tecnologies, productes, per escalar doncs, aquesta recerca fins a la producció.
De fet, el secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus, Miquel Puig, explica que la planta d'Alcarràs permetrà a empreses del sector doncs, justament això, assajar i produir productes fets a partir d'aquesta proteïna vegetal.
Coses que s'hagin desenvolupat a nivell de laboratori es podran produir aquí amb tirades prou llargues com per envasar i vendre al mercat. Abans de fer una fàbrica, tu podràs, en una fàbrica oberta a tercers, fer tirades prou llargues com per fer testos de mercat. Si convertir soja i blat en núgets envasats en la teva marca que pots vendre a les grans superfícies. Aquesta és la idea.
El departament traurà enguany a licitació la redacció del projecte amb l'objectiu que les obres puguin començar de cara al 2024. I està previst que els treballs de construcció s'allarguin un parell d'anys. Per tant, estem parlant del 2026 alegrement. O sigui, estem parlant de que veiem que el món s'està començant a moure amb aquest sector i que volem ser pioners, i la gran aposta és una instal·lació que costarà ni més ni menys que 3 anys a començar a treballar. De veritat és que després acabem arribant tard a tot plegat. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'atur s'ha reduït en 619 persones durant el mes d'abril a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Suposa un descens de 3,53% respecte al mes de març i del 9,29%, o sigui, 1.734 persones, en comparació a ara fa un any. La xifra total de desocupats a la demarcació de Lleida cau per quart mes consecutiu i se situa en 16.923 persones, pràcticament 17.000 persones, segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Treball i Economia Social. Les afiliacions a la Seguretat Social han pujat un 3,37% respecte a l'abril, amb 6.665 nous treballadors, i la xifra total d'afiliats ha assolit els 204.267 treballadors. El conjunt de Catalunya s'ha tornat a batre el rècord d'afiliats amb 3,71 milions de treballadors i l'atur segueix en mínims dels darrers 15 anys, almenys pel que fa al mes de maig. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
no es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, educación.
Educar es probablemente una de las tareas más decisivas que tenemos como sociedad.
Hablamos de la igualdad, con un punto de vista cristiano, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo nosotros lo vemos? Etcétera.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Tres quarts d'una, sonant els Stones, divendres, això ja saps què vol dir, que comencem el Melo Malo i ho fem amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos aquí a comer caracoles este fin de semana, ¿no?
Ya te digo, de una manera u otra, ¿no?
Sí, lo que sí,
no,
sí.
Lo que no sé es dónde vas a... ¿Tú dónde vas a comerlos? ¿A la Plec? ¿Te vas a alguna peña o no?
No, yo no estoy en ninguna peña. Yo.
¿No estás en ninguna colla? Ya, ¿pero has estado alguna vez o no?
No, sí, claro, al principio, cuando comenzamos con Santa Marta Hostelera, la revista, empezó con Enrique Riviera, que estábamos en el Choperal.
Ah, vale, o sea, abajo en el río, ¿eh?
De los pioneros, sí.
Ha cambiado mucho, ¿eh?
Ha cambiado mucho, antes molaba más.
Antes era, bueno, la comida del domingo, creo que empezó. Después ya se extendió a la cena del sábado y bueno, ahora hay gente ya que el jueves ya, ayer ya cenó ahí, mientras montaban, o sea que...
Sí, bueno, cualquier día se extenderá toda la semana, venga, toda
es
la semana
que
allí de camping.
Yo creo que si fuéramos a preguntar más de uno y de dos, te dirían que esto lo abrieran ya toda la semana, pero bueno...
Ya, no sé. Tanto, claro que sí, ya ves, bueno, una vez que sale la gente a la calle, bueno, claro que las mascotas son como los caracoles, ¿no? Pues ya está, se parece.
Ya, pero el cuerpo tiene unas limitaciones, ¿eh? Llega un momento que yo no sé, ¿eh?, si entra más. En fin, oye, ¿te gustan los caracoles?
Sí, claro.
¿Cómo?
Como sea. Vivos y muertos.
No, pero digo, a la plancha, a la brutesca, yo qué sé.
Sí, no, me gustan de todas las maneras. De todas las maneras se pueden hacer unos buenos caracoles.
A la llauna.
Cuando
la llauna,
estás aquí,
a la plancha,
sí.
Dicho, a la llauna.
Es que hay que, no sé, hay que valorar la gastronomía de cada lugar, ¿no? Y aquí nos caracterizamos por los caracoles, ¿no?
Pues nada.
Pues, bueno, pues a comer caracoles.
Muy bien.
De vez en cuando siempre va bien.
Oye, la Plec del Caracol es un evento que, bueno, que va a congregar, de momento, a 115 peñas este año, más que nunca, y a un montón de gente, más de 10.000 personas o más de 13.000, ahora no tengo los datos. Con lo cual, hay muchísima gente que el fin de semana ya está ocupada. Yo no sé si a nivel de la programación de música en directo al resto de la ciudad y de los pueblos cercanos, esto se nota.
Sí, se nota porque ninguna de las salas programa, claro. O sea, ni la Boite, ni el Café del Teatre, solo Lantares, y ahora contaremos una historia muy guapa de Lantares, que hay una actuación el domingo de una superestrella, vamos, que viene aquí y yo he flipado, me he tenido que interesar por qué viene esta chica aquí. Se llama Anne Greener, lleva más de 25 años de trayectoria, es ítalo-canadiense, es pianista, cantante, guitarrista. ¿Y cómo comenzó? Pues de gira con ni más ni menos que David Bowie.
Vaya, casi nada.
Casi nada, se llama Anne Greener. Se encuentra de gira europea y ¿por qué viene aquí? Y además a Lantares, porque mira, hay un tipo de aquí llamado Julio Austin, que es muy fan de Bowie, que le molaba tanto que se dedicaba a buscar también a la gente que tocaba con su ídolo. Ah. Y así descubrió a esta chica que a sus 25 tacos fue la pianista y una de las coristas de las giras de 1999 y 2000 de David Bowie. Entonces este chaval empezó a coleccionar la discografía de esta artista, a través de una discográfica de Barcelona que le conseguía los discos, ya que aquí no se vendían. Entonces, a partir de 2000, ella empezó a vender los discos por internet y se lo enviaba firmados, y empezaron una relación de amistad por correos.
Mira.
La cosa es así, que casi 25 años después, ella se encuentra de gira por Europa y dice que quiere conocer a su fan de España, que es el que es de aquí, de Lleida, y que le hace un concierto en su casa. Y él, pensando que los vecinos le meterían la bronca, pues contactó con Antares para hacer el vuelo en el Antares este domingo.
Oye, pues,
a las 9.
Es genial la historia, ¿eh?
Es una historia bonita, una gran carambola del destino, como dice el Guillem Muedra de la sala.
O sea, que le iba a hacer el concierto en casa, ¿eh? Pero...
Sí, le iba a hacer el solo porque él quiere conocerlo, claro, un fan así tan acérrimo, ¿no?, durante tantos años.
Pues oye, o sea, esta visita y que esté disponible para el resto de personas se la debemos a él, ¿eh?, que ha compartido esa actuación para todos, ¿eh?
Por eso es que a mí me sorprendió muchísimo de que un artista de esta talla pues viniera a Lleida, primero que viniera a Lleida, uh-huh, y luego a una sala tan pequeña, o sea, la Antares, porque no sé.
Qué bien. ¿Esto cuándo será?
Esto es el domingo a las 9.
Domingo a las 9 de la noche.
O sea, que ya cuando todo el mundo ya se haya duchado de los caracoles, pues es...
Muy bien. Bueno, pues esto es la propuesta, pero supongo que en el Aplec va a haber música, ¿no?
Sí, en el Aplec hay música. Aparte que ya como ya se sabe, Valdivia estrena la rumba del Aplec.
Es verdad.
Que sí, con... es el autor de la letra y la música con el Arnau Fernández a la composición musical. Esto se rueda hoy, se graba un videoclip que el domingo saldrá, y con la intención de que la gente se lo aprenda, ¿no? El estribillo dice de que Algarrotín, Algarrotán de la Vera, Vera, Vera de San Juan, que es lo que siempre se dice, aquest any vull anar a la plec con no hi ha anat mai. Algarrotín, Algarrotán, en família i en amics, tots ballants plegats. Bueno. Que la plec del Caragol torni a començar. Reza el estribillo.
Ya te digo yo que una semana, no, cada trimestre te van a pedir que hagan a plec al final.
Bueno, y luego tenemos la Peña Resbalón, que ya es típica de siempre, que siempre trae conciertos, aparte de otras, pero la más destacada es esta del Resbalón, que esta noche están Al Cuadrat, que es una banda de ritmos de mestizaje bailables. Y después el sábado tenemos a Please U2, es una banda de tributo a los U2, descubiertos por el periodista musical ya fallecido Jordi Tardà, y que son banda tributo oficial desde 1999. O sea, es una banda, pues al que les guste los U2, pues ya saben. A mí los U2, como me gustan mucho, me gustaban mucho antes, cuando en esta ciudad había niebla, siempre me ponía música de U2. Era perfecta.
Es que poca niebla hemos tenido este año.
Sí, ahora no. Pero antes, cuando había niebla, siempre me ponía los U2 y era perfecto. La banda sonora, vamos.
Muy bien, pues... Bueno, pues esta es la...
Tenemos más cosas, ¿eh? Que esta noche tenemos a la gran Duaina.
Es que vuelve
a Lleida. Esta vez viene con su banda. Esta vez viene en formato de cuarteto. Estará en el Spy Orfeo presentando su cuarto disco, Einherjer. Y bueno, y haciendo pues de las suyas como siempre, después de haber recibido pues los premios de Londres, de San Francisco, de Austin, y bueno, de Londres, de Roma, de Berlín, del videoclip Tu Sonrisa,
que lo está
petando por todos lados. Y si queréis algo más de relajación, un poquito antes de ir a la Duaina, porque la Duaina es a las 10:30, pues a las 8:30, en el claustro de la Soubella, está la música relajante de los Cuencos de Cuarzo, que acerca el Oriol Ginestà con otro de sus concerts de silenci.
Bueno.
Esto es para relajarse a tope y disfrutar del paisaje.
Y en el sitio, que también ayuda. Bueno, Andrés,
hay que decir,
venga,
que
corre.
A Nenfen, que estaban previstos en el Bermud de la Festa de la Arpía de Balaguer, al final han tenido que suspender la actuación por fuerzas mayores mañana sábado.
Bueno. Pues cuando tengamos noticias también lo explicaremos, por supuesto. Ahora vámonos con el Melo Malo, va, que estamos a punto de llegar a la una. El Melo Malo, que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y los viernes, pues Andrés nos lo explica aquí mismo. Así que Andrés, ¿cuál es el Melo Malo de esta semana?
Este es el fin de semana más esperado por muchos leridanos, y más después del sofoco de las elecciones municipales y antes del incomprensible castigo impuesto por convocar las generales en pleno verano vacacional. todo el mundo está hasta el gorro, por no citar esas partes nobles, de la política y de un sistema que solo beneficia a los que chupan de la teta ajena. A nivel local se ha producido un cambio al recambio, con algunos de sus dirigentes abandonando y lavándose las manos de la pésima gestión que han llevado a cabo y pasando el marrón a sus sucesores, como ya hicieron otros de similar calaña. Los inquilinos de la Paería de los últimos 4 años han dejado la ciudad patas arriba y, lo que es peor, han malhumorado a la ciudadanía por su egoísmo y también por un amor tóxico de ese equipo que se ha cargado las fiestas y el buen rollo. Como alivio, esta semana el argentino Fito Páez ha lanzado un nuevo trabajo en el que ha vuelto a grabar junto a artistas como Elvis Costello, Chico Buarque, Andrés Calamaro, Lali Espósito, Nicky Nicole y Estrella Morente los temas de su más exitoso álbum, El amor después del amor, el más vendido del pop rock argentino 3 décadas después de su publicación. El título nos invita a respirar por el gran descanso que nos queda al perder de vista a uno de los representantes más nefastos de la historia de esta urbe, quien a modo de deber derecho se ha pasado todo el mandato sacando pecho por una labor que peor es imposible hacerlo, un amor para olvidar. Esa sensación de relajación, sumada al olvido de esos años difíciles de restricciones, permitirá que la gente pueda disfrutar mejor que nunca de la Plec del Caragol. Todo está a punto para el disfrute de una gran vida social, con los cuernos al sol y el estreno de la Rumba de Valdivia, dedicada a una fiesta convertida en el mayor fenómeno de masas de la capital del Far West of Catalonia. Lástima que la banda sonora en general sea de esos horripilantes ritmos latinos a todo volumen, a cual más hortera y vomitivo. Menos mal que la música en vivo también llegará a algunas peñas, lo cual es muy de agradecer. Y una gran orquesta de casa, como es la Saturno, tendrá su protagonismo, como debe ser. El Gasterópodo es la excusa para montar un sarao en el que parece que todo o casi todo está permitido, y a sabiendas de que comiendo caracoles, beber agua sienta mal. La gente puede pasear libremente, vaso en ristre, repleto de espirituosos varios, y chocar manos por doquier, porque seguro que la vivirán más felices que en los últimos duros tiempos que hemos tenido que soportar. Si le llaman poliamor a poner los cuernos de siempre, a partir de ahora sí que podremos volver a sentir el amor después del amor. ¡Oh, yeah!
Bueno, pues nada. Cuidado, bueno, nos queda muy lejos todavía, que no... Cuidado aquello de más vale malo conocido que por conocer, ¿eh? Pero bueno...
No, más malo que esto que hemos tenido me parece que es imposible, vamos. No, me parece no, es imposible, ya te lo digo yo.
Bueno...
Qué oye, respiro que nos hemos quedado sin el amor tóxico este que hemos padecido 4 años, de verdad.
Bueno, ahora ya tenemos el... Iba a decir, bueno, fin de semana y pronto el verano. Con unas elecciones, por cierto, pero bueno. Y después ya las festas de Tardó. Es que esto va rápido, ¿eh? Esto va rápido.
Sí. Y cuando queramos darnos cuenta, estamos en Navidad, oye.
Joder, ya pareces mi madre, ¿eh? Es que...
No, te lo digo porque desde que hice la mili es que el tiempo pasa que vuela.
No, ya lo sé. Pero bueno, que hay muchas cosas todavía en medio. Que no vamos a darle caña. Bueno, oye...
Que nos tenemos que ir de vacaciones, oye.
Eso sí. Pero no,
conciertos por ahí.
Pero no el 23 de julio, ¿eh? Bueno.
No. Yo iré la semana antes.
Ah.
Que quiero ir por la montaña, que quiero ir a ver a los ilegales, al Talar Experience, y luego irme a Lanuza a ver a los Kraftwerk.
Caray. Oye, por ahí hay buenos conciertos todavía, ¿eh? En España, en verano.
Sí, tanto, claro.
Y grupos que responden, grupos internacionales potentes que vienen, ¿eh?
Y espérate que aquí el día, fíjate, para las fiestas de la tarde va a coincidir, ya puedo darlo como primicia, vienen The Godfathers.
Ah,
la mítica banda británica fundada en 1985 ya está anunciada. Tiene fecha para el 23 de septiembre en la Boite.
Muy bien. Pues oye, anunciándolo con tiempo para que la gente después... No, es que yo no lo sabía, es que yo no podía... No, mira, ya te lo decimos. Con lo cual, bueno, nada. Pues se pueden comprar las entradas, ¿no? Supongo ya.
Sí, supongo que sí, porque yo ya lo publico hoy en la mañana.
Bueno, perfecto. Pues Andrés Rodríguez, como siempre, un placer. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, y no te atragantes con los cuernos de los caracoles. Claro, por supuesto. Larga vida, oh yeah.
Doncs apa, que ens plantem a la 1 de la tarda. El Melo Malo és un gènere ja, podríem dir, que no deixa indiferent mai, al contrari, sempre el sorprèn. El pots llegir a les plenes del diari de la mañana o buscar l'Andrés Rodríguez al Facebook, que també els publica allí, però vaja, que jo escoltar-lo de viva veu els divendres és quan gaudeixo més. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Parem uns minuts i tornem amb el migdia de Cope Lleida, que ens n'anirem, t'han parlat de la Plec, doncs ens n'anirem a la Plec, que tenim allí el Cosme Garcia, i a veure ja divendres ara al migdia com està funcionant la història.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La solidaridad tiene muchas caras, también tiene muchos nombres, pero en todos los casos hay un denominador común. La generosidad es una ayuda, una entrega que se hace sin esperar nada a cambio. Así lo contaba esta mañana en Herrera en Cope, Lola y su marido, que llevan 30 años como familia de acogida.
De los niños que han pasado por nuestro hogar, que han sido 30, cada uno ha dejado una experiencia muy especial en nuestro corazón, todos. Y cada uno de ellos, porque todos vienen con una historia. Me dieron un bebé de los primeros bebés que tuvimos y, bueno, venía muy mal. Venía con un síndrome de abstinencia y me lo dieron con 2 kilillos y esa niña es muy especial hoy para nosotros.
España es un país solidario. Hoy estamos contando en COPE que 4 de cada 10 españoles colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. De media, estas donaciones son de 150 euros al año, pero más allá de la economía, hay cosas que no tienen precio. Por ejemplo, la donación de órganos. Y vivimos en un país que es líder mundial en trasplantes desde hace 30 años. Todo esto es solidaridad articulada desde ONGs u organismos oficiales. Pero existen muchos más tipos de solidaridad que nacen de particulares, de parroquias, de colegios, de asociaciones de vecinos o de bancos de alimentos. Este fin de semana, por cierto, hay una recogida extraordinaria, una operación Kilo destinada a ayudar a casi 1,5 millones de personas por todo nuestro país. Hoy estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación y lo hacemos con un punto de partida. Luca.
Su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar. Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
Pues Luca tenía 5 meses cuando sus padres recibieron la noticia que acabas de escuchar. Necesitaba un trasplante cardíaco urgente. Hoy en COPE estrenamos el podcast Luca, la historia de un corazón. 6 episodios para conocer cómo es este proceso desde dentro, acompañando a la familia y también al equipo médico. Un camino de solidaridad que acaba en la donación de un corazón de bebé para salvar una vida. Generosidad, sin duda, con mayúsculas. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y uno de esos datos nos conduce al paro que se reduce en el mes de mayo en 49.200 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social se acerca a los 21 millones. Son datos positivos que se deben fundamentalmente a que la hostelería está haciendo sus contrataciones de cara a los meses de verano. Vamos, que el turismo está tirando del carro. Este primer fin de semana de junio llega cargado de tormentas por todo el país. Las lluvias van a llegar sobre todo por la tarde y con granizo en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas se van a mover entre los 23 y los 28 grados. No se puede decir que vaya a hacer frío, pero agua vamos a tener un rato. Y la Policía Nacional ha desalojado un edificio ocupado desde hace 14 años. Había cerca de 300 personas en su interior. La operación ha terminado con 2 detenidos. Ha ocurrido en la localidad de Alcobendas, aquí en la Comunidad de Madrid. Y desde que comenzó la invasión de Ucrania, se calcula que 100.000 menores han sido trasladados a Rusia de manera forzada con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos o alistamiento forzoso. Tremendo. Ante esta violación sistemática de los derechos humanos, Cáritas Españolas ha destinado 214.000 euros a un programa de lucha contra la trata de personas en Ucrania. Y Santiago de Compostela se prepara para vivir mañana un día histórico, ya que por primera vez en más de 27 años acogerá la toma de posesión del nuevo arzobispo, Francisco José Prieto, que era obispo auxiliar de la diócesis compostelana desde el año 2021. Sucede a don Julián Barrio, arzobispo desde 1996, que también estuvo 4 años como auxiliar.
Y en Deportes, Luz Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Pues tenemos ya lista de la selección antes de la última jornada de Liga.
Lista de la selección para la Final Four de la Liga de Naciones, que arrancamos el día 15 contra Italia. Luis de la Fuente hace 13 cambios, novedades como Lenormand, Jesús Navas, Marco Asensio, Jordi Alba o Rodrigo Moreno, y se caen jugadores como Nacho, Ceballos, Gallá, Oyarzábal o Aspas. De la Fuente habla de los cambios.
Ahora es una competición, dos partidos para ganar un título, y entendemos que el escenario que se plantea para esta competición es el que es. No es que se hacen cambios de manera caprichosa.
El domingo se acaba la liga con dos tramos horarios, a las 6:30 en juego la plaza de Conference League y a las 9 el drama del descenso. De anoche, de Simeone en el partidazo, muchos titulares y entre ellos este sobre Joao Félix.
Yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar ganar. Tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros y obviamente nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor. Tiene unas condiciones enormes y será lo que él quiera hacer.
Imagínate que te dice Miguel Ángel, oye, que el Barça quiere la cesión de Joao Félix.
Para el fútbol del Barcelona sería un futbolista muy importante.
Y además, a la 1:30 arranca la Fórmula 1 en Montmeló y en Roland Garros esta tarde Djokovic, Davidovich y Alcaraz Shapovalov.
Estás en Mediodía Cope.
Escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
La memòria anual de Càritas. Estimats diocesans, a l'entorn de la festa del Corpus Christi es presenta la memòria d'activitats que desenvolupa Càritas durant l'any anterior. És una manera d'informar i a la vegada de retre comptes a les comunitats cristianes. Tots recordeu la del Corpus, que és la festa molt popular i molt significativa de l'Església Catòlica, en la que embolcalla amb una gran quantitat de tradicions, iniciatives religioses i culturals que venen del segle XVI. Quan s'implanta en carrers i places del món catòlic l'adoració a Jesucrist Eucaristia en un ostensori anomenat custòdia portat en processó. Els missatges que les Càritas diocesanes han utilitzat per aquest any com a mitjà per arribar a tots els sectors socials se centren en el sentit de la vista, actualitzant aquell passatge en què Jesucrist cura un sec de naixement. A part de recordar el fet, es busca implicar a cadascun de nosaltres en com veiem el nostre món i com destaquem en les nostres prioritats la visió de la pobresa, de la marginació, del descart dels germans que pateixen i necessiten de la cura i la preocupació de tots. Se'ns demana no tancar els ulls a la realitat. I el lema és: tu hi tens molt a veure. Som oportunitat, som esperança. Celebrem el Dia de la Caritat amb el propòsit d'interpel·lar i convidar a prendre part en la vida social que tots compartim. Celebrar aquest dia, des de l'adoració a Jesucrist als carrers i amb la nostra assistència als actes, és propi del món catòlic. Mirem al Crist i mirem a tota la comunitat que més pateix. En el nostre cas, la diòcesi ens crida l'atenció el creixent interès que existeix per conèixer les accions de l'Església a Càritas. I en aquest sentit, nosaltres volem participar i volem conèixer. El proper dimecres, dia 7, s'ha preparat una roda de premsa amb una presentació de la memòria referida a l'any 2022. Acostuma a tenir molta bona acollida per part de tots i això ens alegra. Ens estimula, a més, per augmentar la nostra atenció als més desfavorits en aquest any i als següents. A les parròquies i a tots els centres hi ha abundant informació sobre aquest assumpte. En nom de tots vosaltres, agraeixo la tasca d'aquella gent de Càritas que fan possible aquesta campanya que ens agermana a tots. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Per sobre dels 24 graus ja, a hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim nuvolositat d'evolució diurna i tempestes a Lleida, que són més probables al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la depressió central, amb avisos durant aquesta tarda per acumulacions de 15 litres en una hora i per possibilitat de calamars. El vent és variable, fluix i les temperatures pugen i arriben a 28 graus a Lleida capital. Demà esperem intervals ennuvolats al matí i a partir del migdia nuvolositat d'evolució diurna i tempestes que seran més probables al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la depressió central, amb avisos encara actius per acumulacions de 20 litres en una hora i per possibilitat de calamars a algunes zones. Les temperatures es mantindran sense canvis amb 25 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella, i el vent serà variable fluix en predomini del sud-est a la meitat sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. T'explico dos cosetes.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, t'explico que la Universitat de Lleida és la 16a millor del món en educació de qualitat. Almenys així ho diu un rànquing, de Impacts Ranking 2023, que mostra l'impacte social que tenen les universitats al complir amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Segons ha detallat la vicerectora de Compromís Social i Igualtat, Núria Camps, en l'apartat d'Educació de Qualitat, la UDL, ha aconseguit una valoració de 82,8 punts, augmentant en 6 respecte de l'any passat. Aquesta qualificació situa la universitat com la quarta millor de l'estat, amb la Universitat de Vigo al capdamunt. La millor del món és la Western Sydney, d'Austràlia. La UDL ja havia quedat al lloc 16 d'aquesta categoria el 2021, però llavors es van presentar menys universitats. Llavors van ser 966, ara han sigut 1.304 les que s'han presentat, i així tot la de Lleida ha quedat en la posició número 16. Per tant, crec que és una bona notícia. Hi ha més esports, que no t'ho havia dit abans, és veritat, m'ha enviat un missatge i que ho hem de dir. Ho vam dir abans de que passés i ara que ha passat no t'ho hem recordat. Ahir el Força Lleida, al Barris Nord, aquí a Lleida, es jugava el ser o no ser a l'eliminatòria. Venien de perdre els dos partits de Valladolid, amb certa polèmica, però perdre'ls, i és el millor de 5, per tant, el primer que arriba a 3. S'havia de guanyar sí o sí. I ahir es va fer 77-71. El Força Lleida va guanyar doncs amb la millor versió de la temporada, i també un Barris Nord que va empènyer amb força i va forçar aquest quart partit que encara es jugarà a Lleida, serà dissabte. Si es guanya dissabte, doncs si es guanya dissabte, el cinquè i definitiu, amb un empat a dos, es jugarà la setmana vinent a Valladolid. Però vaja, vull dir, això ja en parlarem quan arribi. Ara és un 2-1, s'ha de guanyar aquest dissabte, o sigui demà, el partit, 2-2, i després veurem el tercer.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros. Y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A punt d'arribar a un quart de dues, com et deia, en directe, marxem cap al recinte firal de Lleida, als Camps Elisis, on hi ha tot el muntatge de la plec del Caragol, que ja va començar fa uns dies. De fet, les colles ahir ja van estar moltes muntant per tenir-ho tot preparat per avui, que comença la plec del Caragol. Jo et deia que tinc enviat especial, que no m'ha costat gaire, eh? Jo li vaig dir, escolta, que entrarem amb Cosme, com ho tens per anar en directe allà? Sí, sí, cap problema, i allí el tinc. No sé si es quedarà a dinar o no, eh? Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Diu, l'enviaré cap allà. Però si jo no surto, si faig vida.
Sí, però... Per això et dic, que no em va costar,
bueno,
que la gent...
Que fan vida des del dilluns, que van començar a muntar les primeres garites que dic jo.
Dilluns,
que
ja.
Tot el material.
Dilluns.
Home, s'ha de muntar. El dilluns s'ha de començar a muntar les infraestructures, si no, no s'arriba. Encara
ja,
s'està muntant ara, eh? Compte que hi ha gent que treballa, també, eh?
No, ja ho sé, home, sí. Sort que hi ha gent que treballa encara a la vida.
Sí, jo sí. Sé que li han dit que al nou alcalde li diran que el primer que volen és que el dilluns sigui festa a Lleida. Que canvien la festa, eh? Que canvien el dia de la Constitució.
No, que canvi... No. Que ens sumin una de més.
Que ens sumin una de més.
Oh, clar, no, que la canvin per una altra, no, que ens sumin
una de
més.
Però tu vols dir que això el govern central no es deixarà fer-ho?
Bueno, escolta, i si no ho diem a ningú... Què?
No diem a ningú, això, ho parlem entre nosaltres, a la Lleidatana.
A la Lleidatana. Clar, a Lleida dilluns és festa de... El dilluns a Lleida és festa de facto i s'ha acabat. Bueno, a veure, bromes a part.
Preguntes, això al revés. Quan va néixer la plec del Caragol? Quantes edicions portem?
Avui, això no en tinc ni idea, Cosme.
Bueno, doncs pues, clar, tu no xapotiste, 42.
42.
Quantes setmanes culturals portem?
Mira, setmanes culturals hem de portar unes 15...
25,
us imagina't.
25, sí, sí. Quants Caragol Tours s'hi fet des del primer? Va, que has estat tu de control sempre.
Home, Caragol Tour des del primer, no sé quants.
No, des del primer, gràcies. Si otra cosa no me dices...
És que, com que sempre sé que hi vas, ja
no
es conto.
Tenim la majoria d'edat del Caragol Tour. Més
18.
De 40 sortides.
És veritat.
Hala. Pues venga, i te parlo que ha sigut molt bonic, aquest matí, perquè he vist coses molt interessants, no? Per exemple, com se monta tot lo de seguretat, que és una cosa importantíssima, no? He vist com estaven los de Protecció Civil, com montaven lo de la Torator, lo montaven, bueno, moltíssimes coses, los lavabos estan tots al seu puesto, la distribució, aquí la gent, si digués, és la cara, aquí, bueno, sembla que hagin mandat tots los mataderos dels voltants, no? La veritat és que estan descargant tot el material, hi ha gent que ja va sopar aquí ahir. Jo diria que, ara ens ho dirà el vicepresident, que ho tinc aquí a mi escoltant, són moltes les colles que ahir van sopar perquè bueno, ja va començar a haver Baneres i Crevanterrón, venim de lo que se va fer Reinat, que jo crec que aquesta experiència s'anirà ampliant, és a dir, s'ha de fer amb una mica sorprill o espectacle, no? Tipo casinos de Catalunya, que menys, no? Nosaltres som d'aquesta categoria, de caché,
no,
vam anar a les bodegues de Reinat, que menys.
Començarem amb... No, ja veuràs com acabarem, I aquesta festa.
El dia del pregó no va ser un aperitiu, va ser un àpat de boda.
Bueno.
Perquè els de Paradís se van lluir ben lluïts, Déu-n'hi-do.
Cosme,
jo crec que algú deia que me porta a Carmanyola.
Exactament, digue'm on estàs ara.
Jo estic a la Salseta, a la meva colla, perquè estic amb el vicepresident i després tindré una noia que m'explicarà els menús per fer dentetes.
Vale.
Estic amb el vicepresident, Joan Carles Mercader, que és una de les persones que, bueno, de tant en tant truca el president i se van reunint i se van dient cosetes, no? Jo, per exemple, vull saber qui són. Ah, no hi ha eleccions, està el dia 23, que han convocat una altra vegada, però sempre ve algun polític. Però els polítics no se'ls tracta allò de que se'ls dona una prioritat. No, no, si s'ha de mullar, se les mulla. I si s'ha de dir que eres un catxo no sé què, doncs li diu. Tot i que vingui alguna consellera, ve alguna persona que ha sigut conseller, i després també te puc dir que ve el Bojan, ¿vale? Aquesta tarda tenim el Bojan, que també... Això del caragolazo... Perdona, nosaltres fem millor que l'Ajuntament. L'Ajuntament ho va fer a la plaça de Paeria i no va fer protocolari. Nosaltres fem el protocolari a la llotja. Aquí, el sèrio, perquè el presentador és molt sèrio. Ja saps que el presentador que és de la COPE és molt sèrio.
Sí,
a continuació, se fa el dicharachero, que ho fa el posto, i ho fem molt bé. És a dir, nosaltres no cal que ens ensenyin. Si volem a l'Ajuntament, li donarem lliçons de protocol, de relacions públiques, de premsa, perquè ho tenim ben organitzat. Vinga, ara te deixo al Juan Carlos i després ja parlo jo. T'ho deixo que li entrevistes el que vulguis, però parla de les autoritats que vindran i parla veritablement què és el que aquest any ha destacat més de la plec del Caragol.
Molt bé.
Hola, bon dia.
Joan Carles, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres aquí en directe. Escolta, quatre dades primer, abans de començar, que ara jo no recordo. Sé que aquest any és rècord de colles, no? 115.
Sí, 115. Hem fet una ampliació del recinte, que s'ha adequat amb les infraestructures bàsiques que necessiten les colles per dur a terme les sedes, la festa, i hem pogut encabir 9 colles més. Llavors, En principi, l'any que ve, esperem que puguem inclús ampliar alguna més. I això traduït en collistes, doncs podríem estar parlant d'uns 1.000 i pico collistes més.
Per arribar a un total de quants?
14.500 és la dada així una mica aproximada que esperem. I a més, t'he de dir que totes les coses que parlem, que jo pràcticament parlo en totes, perquè és la meva feina, les inquietuds, les necessitats, totes, no n'hi ha cap que m'hagi dit. He tingut que dir que no a gent. Uh-huh. O sigui, totes les colles haguessin pogut tranquil·lament encabir entre un 10 i un 20% més de collistes.
Bueno,
jo suposo que la catarsi post-pandèmica, no? Doncs, bueno, ha fet que la gent tingui ganes de gresca.
Molt bé. Joan Carles, em deia el Cosme que encara s'estan muntant coses. Realment, l'inici de l'aplec, quan el tenim?
Doncs és aquesta tarda. Aquesta tarda, a 7:45, fem el Caragolasso, on intervindrà doncs, el Posto, el Bojan, i farem doncs, bueno, les colles d'honor. És un acte molt xulo, molt divertit, molt participatiu. És molt... I a part que s'està convertint ja en una mena de tradició que les colles viuen d'una forma molt intensa. I la veritat és que és molt xulo.
Clar, i llavors ja, ho dic perquè ja, la gent que no l'ha viscut es pensa que llavors ja són dos dies de menjar i beure, però passen coses a la pleca, Joan Carles, passen coses.
Sí, passen.
Què teniu previst? Independentment del que fan les colles, des de l'organització, què heu previst per aquests dos dies, tres dies?
A veure, nosaltres en principi pues, tenim lo que... Les coses que funcionen, jo tinc la teoria que s'han de tocar poquito, cortito i al pie. Llavors, nosaltres el que, bueno, pensem que, bueno, els concerts, les habaneres, la nostra setmana cultural amb el TE, amb l'obra de teatre, amb els monòlegs, actuacions infantils, i durant el cap de setmana, pues, bueno, els concerts, les sardanes, els castellers, actuacions infantils, inflables per la canalla... Però de totes maneres, independentment del que fem a l'organització, jo el que vull posar en valor és el que fan les colles. Cada cop
Clar.
Més, les colles prenen la iniciativa de fer activitats obertes a tothom. Obertes a tothom, és a dir, que unes colles, un concert, una activitat, un concurs infantil, no és restrictiu a la gent de les colles, a un visitant està obert. D'acord? Per tant, i és això el que nosaltres estem posant molt en valor, sobretot la iniciativa que les mateixes colles estan fent, tenint per bueno, pues per generar unes dinàmiques, per, bueno, no sé, divertidíssimes amb la gent que els va visitar.
No, està perfecte això, eh? Està perfecte perquè genera molt més contingut per entendre'ns, moltes més activitats i vosaltres ja teniu prou a organitzar i vigilar que tot funcioni bé, eh?
Sí, ja pots ben dir. Aquí el meu amic Cosme ha dit que vam començar dilluns, no. Jo porto des de divendres de la setmana passada ja marcant terreny. Dissabte al matí vam estar també amb el president, amb el Ferran i tota la colla de voluntaris que tenim i als quals vull donar un homenatge verbal des de la vostra emissora perquè sense ells no podríem fer absolutament res. Dins d'aquests voluntaris, als quals agraïm, tenim el vostre Cosme. O sigui, que sense ells no podríem fer res.
Tens tota la raó i em sumo a agrair el temps, el voluntariat, aquestes persones que sempre estan a l'ombra i sempre estan ajudant, perquè aquests events tan grans, de veritat, que no es podrien tirar en van, el Joan Carles ho sap millor que ningú, no es podria tirar en van si no fos perquè hi ha molta gent voluntària que, escolta, vinga, tu truca'm, demana'm que jo vinc, faig i ajudo. Això està claríssim. Doncs, escolta, Joan Carles, gràcies per estar amb nosaltres en directe per organitzar una nova edició de l'Aplec 2023. Crec que serà exitosa a nivell meteorològic, ja ens ha dit el nostre meteoròleg que perfecta, no farà tanta calor com habitualment, el qual també ajuda, i a passar-s'ho bé, i que la gent tingui seny i civisme, i a partir d'aquí, doncs, a passar-s'ho bé, eh?
Moltíssimes gràcies. Vinga.
Una abraçada.
Esteu tots convidats.
Gràcies. Evidentment.
Vinga,
clar, que això és una d'aquestes altres coses... Que això ho hem de recordar, Cosme, que si ens esteu escoltant i dieu, pues escolta, va, sí, vull anar allà a la plec, i no tens colla, evidentment, hi ha uns punts on tu pots, pagant, menjar caragols.
Ricard, a veure, poden menjar caragols, però si volen fer una cervesa, totes les colles s'invitaran.
Bueno, sí, però així m'entens.
Que ja fa
temps que va posar en marxa la FECOLL, aquest servei, que el trobo acertadíssim.
La FECOLL té una sèrie de colles que els que venen de fora, les donen fins i tot tiquets perquè puguin anar, Sant Miguel compensa. Home, aquí tenim l'exuberante rubia, con nombre de santo, que si veus la samarreta que porta Juan Carlos, saps quina samarreta porta?
Quina?
Rock and roll. Si veus l'Andrés Rodríguez s'apunta, i l'Andrés s'apuntaria. Escolta, anem a lo que tu t'interessa, vinga.
Va, ràpid. Tinc 3 minuts.
Tinc aquí 3 minuts, la Eva Hernández és una de les... me diu que un minut. La Eva Hernández és una de les més dinàmiques que tenim a la colla de la Salset. Jo vull que ens parli una mica ràpidament quins menús tenim, Eva, des d'avui divendres fins al diumenge. Tots els infantils són diferents, però els que tenim la gent ja gran. I quanta gent tenim a la colla actualment?
Hola, sóc l'Eva.
Hola, Eva.
Mira, tenim una colla molt dinàmica enguany, més o menys unes 150 persones, hi haurà dies que pot ser una mica més, algun dia una mica menys, i bueno, estem molt animats i amb moltes ganes. Llavors, el divendres tenim per sopar una amanida, cargols amb samfaina i llangonissa, i pastís de formatge amb xarop de Nabius. ¿Vale? El dissabte, per esmorzar, tenim amanida variada i cara a la brasa. El dissabte, per dinar, tenim cargols a la gormanta i fideuà i taronja tropical. Per sopar tenim amanida russa, mandonguilles amb sèpia i una copa de gelat. El diumenge tenim amanida variada, ous ferrats, per esmorzar, ous ferrats, cara a la brasa, tenim callos, tindrem xocolata amb xurros del Moreno, i porres del Moreno.
Caram.
I diumenge per dinar tindrem vermut amb pica-pica, una amanida guai, molt completa, i arròs de muntanya amb cargols i gelats.
Això és el que tenim, Ricard, no te se fa dentetes,
Uf.
I a més el preu tampoc és car, no? Perquè si te vas a un restaurant, un menú val 25 euros. Si tu no comptes per menús, comptes per tota la festa que tenim, que ara t'explico una mica que tinc a la meva colla, durant aquests dies tenim de tot. Ja m'ha dit un només que ha arribat, escolta, que farem el Got Talent. Tu què faràs, el Got Talent? Pues, zapatos de camuza azul, jo que vols que et digui? No sé què faré. Igual.
El premi és un escàndalo.
Diu, el premi és un escàndalo. No sé. Bueno, és que l'Eva és la dinamitzadora. Habitualment no sé si vindrà, però sempre saps qui presenta una mica a la meva colla.
Qui presenta? L'Avir
Tomoró.
Sí, que ve, l'Avir
Tomoró. Ah, bueno, deia que no venia, pues ara ve. Bueno, és que com su hermana ja és concejal otra vez, pues bueno, contenta ella, no? Sí. Te passo ràpidament i te dic que el més gran que tenim aquí, a part de que demà actua l'orquestra Saturno amb concert i ball de nit, no? Cada colla té el seu, el Resbalón és una de les portes, Orquestra Bona també la tenen la colla forta, que són los de El Sogall. Bueno, ja, és cadascú té la seva marxa, no? La de l'Òscar Caberol és el Resbalón. Si busca la de que està del Sergi Tor, bueno, aquell el Caragolillo Brillo, Déu-n'hi-do.
No, que ens ho deia el vicepresident, que aquesta és la gràcia, que les colles cada vegada organitzen més temes. Cosme, en 10 segons, va.
El pregoner ja saps que és campió d'allò de birra, polvorón, birra. L'ha guanyat 6 vegades. És un concurs. Ràpid, què tenim, Eva, que ens queda 30 segons.
Venga. Doncs divendres tenim que farem un TikTok, tenim una zona de protocol. Tenim el sopar de nens i nenes a les 9, a les 21:30 el sopar de germanor, i a les 23:30 tenim una sessió de discoteca a càrrec del DJ Suspiro. Llavors, dissabte tenim esmorzar, vermut, dinar amb els nens, les nenes, el dinar de germanor, i a les 16 tenim un campionat de botifarra. Jo m'apunto. A les 17 tenim el tradicional concurs de karaoke, que és la 5a edició. A les 18 hores tenim un concurs de Tinder Pong, no sé què ha passat. Després, a les 19:30 farem un TikTok, també. Després sopar, momento mojito, i a les 23:30 tenim el concurs Got Talent, sí. Guanyarà qui pitjor ho faci.
Vale.
Sí, tal qual, eh? Llavors a les 12:30 tornem a tenir la música amb el DJ Suspiro. Llavors diumenge farem l'esmorzar, un vermutillo amb música, el dinar i un concurs de tobogán splash.
Bueno, però escolta, esteu entretinguts, eh?
Jo t'apunto amb una colla que fan de calçotets buriats.
No, el tobogan, ara m'hi apunto amb el tobogan.
El tobogan.
Bueno, Cosme, escolta, que tinguis bon...
Per cert, una cosa, ja acabo, una cosa. Que sàpigues que m'he anat a veure què diuen els veïns que viuen aquí davant. Saps què diuen?
Què diuen?
Que passeu feliç fin de setmana, que marxem a dormir fora.
Vale. Doncs, pues Cosme, aprofita i dilluns ja ens ho explicaràs, si et queda bé, eh? Una abraçada.
Apreciau, cuideu-se, que us esperem a la plec del Cargol.
Sabeu que estem al mes de juny, sí, i estem a les portes d'un nou cap de setmana, també. Hi ha l'aplec, també, però segueixen havent activitats a la ciutat que pots gaudir, tant si vas com si no vas a l'aplec. Si vas a l'aplec, escolta, tampoc es tracta d'estar allà les 24 hores del dia. Per tant, també pots buscar un moment a la teva agenda per gaudir d'aquestes activitats que hi ha a la ciutat. Ens les expliquen totes les setmanes, els divendres, a l'Espai Groc. Doncs, per exemple, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
Des del Caixa Fòrum, la seva directora, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres des de la Biblioteca Pública de Lleida, la seva directora, la Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, ens quedem a la biblioteca perquè ja ha entrat el mes de juny, aquest mes en el que quan un anava a l'escola... Home, a veure, quan anaves a l'escola el mes de juny tenia com dos parts, jo crec que això ja ho he dit, Les primeres dues setmanes, que encara eren exàmens finals i notes, ara la segona part del juny, per mi potser és un dels mesos que més m'ha agradat a la vida, El Sant Joan, sí. Com a portes de l'estiu, és brutal, eh?
I t'asseguro jo que si tu entres al claustre infantil de la biblioteca, que està ple d'adolescents, notes aquesta sensació.
Hi ha un alliberament.
Hi ha com un alliberament, hi ha un moviment hormonal. Bueno, que es noten l'ambient, se noten a l'ambient.
Però és molt maco, eh? Ja ho sé, que a vegades, com a adults, tu mires i, bueno, és que aquesta canalla... A veure, tots hi hem passat. I l'adolescència bueno, no és un tema per parlar avui, però vull dir que l'adolescència és una franja d'edat difícil, complicada, en la que hi ha mil canvis, en la que la gent de fora costa d'entendre el que li passa a cadascú, perquè a més a cadascú ens passa diferent, però jo, llevat de certs casos puntuals, crec que és una etapa molt potent, eh?
Bueno, i que és una etapa que s'ha de passar.
Sí,
i que...
s'ha de passar, aquesta. Exacte, està clar. Ja està. Està clar. Antònia Capdevila, que escolta, la setmana passada m'explicaves el tema del Segre de Negre, A més, jo recordo que la primera edició que es va fer me la vas presentar tu, aquí a l'Espai Groc. Parlàvem del cicle d'Agatha Christie i que això ja ens ha arribat. Segre de Negre, que s'inaugura avui.
Exacte, aquesta tarda es dona el tret de sortida del Segre de Negre. Nosaltres ahir vam tenir la xerrada a la biblioteca i avui es dona el tret de sortida ja del Segre de Negre. Dins d'aquest festival, nosaltres aquest any tenim prefestival i postfestival. Uh-huh. Com et vaig comentar, el dijous vam estar parlant de una mica enfrontant o confrontant Agatha Christie al cinema i Agatha Christie a les novel·les, i les persones que han volgut s'han pogut emportar novel·les per llegir a casa, i ara la setmana que ve, qui vulgui pot venir a la biblioteca, que fem un petit cicle de cinema amb quatre pel·lícules de l'Agatha Christie, quatre pel·lícules que ho hem organitzat des de les primeres pel·lícules, que la primera pel·lícula que va ser l'any 57, que és Testigo de Cargo, fins a la darrera que nosaltres tenim en aquest moment que podem oferir, que és Assassinat en el Nori Express, de l'any 2017. El dimarts es podran veure dues pel·lícules, aquesta de Testigo de Cargo, de Billy Wilder, i després del funeral, de George Pollock.
Jo ja sé que a vegades fa mandra anar a veure pel·lícules antigues, però són les originals.
Sí.
Si t'agrada el gènere del misteri, dels assassinats i de tot això, dona-li una oportunitat si no l'has vist mai. Jo sé que les modernes potser són més visuals i més el que vulguis, les pel·lícules, però escolta, dona-li una oportunitat. A la biblioteca t'ho posen molt fàcil. Sí, sí. Bàsicament ens hem d'inscriure, suposo, i...
No. Ho fem lliure.
Fins a completar l'aforament. Doncs això serà...
Serà el dimarts, dia 6, a les 4 de la tarda, és la primera pel·lícula, i a les 6, la segona pel·lícula, i el dimecres, també, a les 4 de la tarda, tindrem Muerte en el Nilo, i a les 6, Assassinato en l'Orient Express. Cada un que vulgui pot anar amb una pel·lícula, a dos, a les 4, els que li interessin.
Doncs
i el que digui no puc anar a la biblioteca o a la tarda no em va bé, doncs pot venir i pot agafar-les en préstec.
Allò que et diuen ara les plataformes, maratón de sábado por la tarde de pel·lícules o de sèries, doncs ho pots fer i a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí, que té gràcia, perquè a més a més entre pel·lícula i pel·lícula segur que hi ha comentaris i bueno, és una forma diferent de... És el que dèiem, tu pots veure una pel·lícula a casa, però el fet d'anar al cinema et predispose a bueno, que aquella estona estàs només per aquell tema.
Antònia, tu que ets una bona lectora, et consideres bona lectora? Llegeixes molts llibres. Has llegit algun llibre d'aquests, de les quatre pel·lícules?
Sí, sí, sí.
I has vist les pel·lícules?
Mira, he vist alguna pel·lícula. El que jo tinc molt mala memòria, o sigui...
Ah, bueno.
Llavors, jo no sé quines versions he vist, eh? Per exemple...
Sí. És que el problema d'això, de l'Assassinat en l'Orient Express,
sí.
com a mínim hi ha dos o tres pel·lícules
de la mateixa. Sí, hi ha dos o tres versions,
mateixa,
sí. I llavors, no et sabria dir si he vist aquestes versions o no, però Assassinat en l'Orient Express i Muerte en el Nilo, segur, perquè a més són dues pel·lícules que les tinc molt presents. I els llibres també.
I què?
Bé, molt bé. Bueno, és que a mi m'agrada...
Ja, però el llibre és el llibre. Eh?
El llibre és el llibre, però les pel·lícules aquestes estan, bueno, jo crec que molt, molt ben resoltes. I a més, amb la pel·lícula el que sí que tens és també l'ambientació.
Això
perquè
sí.
Aquesta mateix de l'Assassinat en l'Orient Express, tota l'ambientació dins del tren, tota la intriga aquesta, la música que acompanya, clar, tot això quan tu has llegit la novel·la t'ho has fet teu. I està clar que tu t'has fet el teu imaginari, però la pel·lícula, bueno, és una altra és com una altra història que...
Vull dir que no està...
Jo penso que es complementen molt bé.
Això anava a dir, que no està renyit. No, és que mai llegit el llibre, no vaig veure la pel·li. O he vist la pel·li, no llegeixo. No. Pots fer les dues coses.
Jo habitualment no tinc mai problemes, de a vegades hi ha persona que diu, oi, he llegit la novel·la, la pel·lícula m'ha desencantat. No, entenc que són dos llenguatges diferents i normalment si la història del llibre m'ha agradat, segurament la història de la pel·lícula també m'engrescarà i també m'agradarà. No hi tinc mai... No recordo cap cas que diga, ostres, que m'ha decepcionat moltíssim.
Parlàvem al principi que estem al mes de juny, que és veritat que els que treballem a la biblioteca i nosaltres a la ràdio per cursos quasi bé escolars, per entendre'ns, doncs ara el mes de juny comença a tocar a acomiadar doncs, activitats que es fan durant l'any. I la dels 10...
Sí.
De la biblioteca arriba a la darrera, també.
Arriba a la darrera de, ja abans de l'estiu, en aquest cas el dilluns, dia 5, a les 6 de la tarda tindrem Montsegur. Montsegur és professora i és poeta i ens presentarà, bueno, com fa habitualment, amb un diàleg amb Anna Sáez, parlaran per una banda de la seva obra i per l'altra part ella d'alguna forma ens explicarà 10 llibres que formen part de la seva biografia lectora. Sempre diem, no es tracta de fer un cànon literari ni de dir aquesta és la millor novel·la, no, es tracta...
No és un ranking,
No, en absolut. Es tracta de que l'escriptor o escriptora ens expliqui, de dir, doncs mira, jo quan vaig llegir Tintín en el Tíbet, això em va despertar doncs, les ganes de viatjar o les ganes de llegir. O jo quan vaig llegir, doncs no sé, la novel·la que sigui, a partir d'allí vaig tindre ganes de conèixer d'altres novel·les. O sigui, d'alguna forma és que ens expliquen això, molts t'expliquen doncs això, des de la primera lectura infantil que d'alguna forma els va obrir aquestes ganes de ser bon lector, d'altres lectures que els van portar a ser escriptors, molts parlen de l'època universitària o l'època de formació a partir de professors o d'influències en aquell moment el que els va fer i, bueno, d'alguna manera, penso que és una altra, primera que ens fan prescripció literària però a la vegada també els coneixes millor amb ells com a escriptors o sigui, quan tu saps els llibres que els han marcat, els llibres que els han agradat, moltes vegades també et permet entendre millor la seva obra. Estem molt contents amb aquesta activitat, ens agrada molt, pensem que és una tertúlia amb molt d'interès i a més, mentre es puguem, el que farem és seguir-les gravant i dins de poc...
Queden
gravades.
A nivell online també,
exacte,
per veure-la.
Queden gravades a nivell online i ara estem treballant perquè, a part de tindre-les al YouTube, que les puguem tindre al catàleg de la biblioteca, de manera que, per exemple, un estudiant de batxiller que està fent fa el treball de recerca final i parla, doncs, no sé, de poetes de Lleida, doncs, bueno, podrà accedir a escoltar aquestes persones parlant de la seva obra i de les seves recomanacions. Bueno, pensem que és un enriquiment, és un crear un contingut de col·lecció local que, bueno, si no hi ha res de nou, la nostra intenció és continuar, perquè, clar, a més, la periodista Anna Sáez, la veritat és que les condueix d'una manera molt dinàmica i s'adapta perfectament a l'escriptor que és parlador, a l'escriptora que li costa arrencar les paraules. Estem molt, molt contents d'aquesta activitat.
Clar, la gràcia d'aquesta activitat és que no et quedis amb els 10 títols, has d'anar-hi perquè veguis quina explicació hi ha darrere de cada títol, que és el que ens ha explicat ara l'Antònia perfectament. És aquesta la gràcia d'aquesta activitat. No el llistat de 10 títols, que així en si pot no significar res, sinó el per què de cada un. I en lloc d'intentar esbrinar-ho, doncs resulta que tens a l'autora o a l'autor allí amb tu i que t'ho està explicant, que fins i tot li pots fer alguna pregunta. Vull dir que,
sí, sí.
Que vaja, vull dir que és una activitat força enriquidora. Això serà el dilluns dia 5.
A les 6 de la tarda.
Molt bé. I després, a la biblioteca, ja saps que, entre d'altres coses, bueno, el concepte de biblioteca ja l'hem anat canviant. Des de la biblioteca pública estan fent molt perquè ens canvia aquest concepte de biblioteca que teníem abans, fent multitud d'activitats que giren al voltant de la biblioteca, però hi ha una cosa que segueix havent. Llibres. Hi ha llibres a la biblioteca. I perquè hi hagi llibres, doncs se n'han d'anar presentant. I, home, un dels llocs on pots pensar que es presenten llibres és a la biblioteca. La setmana vinent, dijous, teniu la presentació d'un llibre.
Sí, la presentació d'un llibre que es diu Ultreia, a càrrec del seu autor, Jordi Matillo, i que, a més, hi haurà una introducció del doctor Joan Busqueta de la Universitat de Lleida.
Molt bé. Doncs tot
serà
això
també el dijous a les 6 de la tarda.
Molt bé, doncs tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida i si voleu consultar-ho a la web, doncs bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat, allí ho teniu tot. Antònia Capdevila, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
Jo sé que ho he dit molt avui i ho seguiré dient. No només de caragols viu la persona, també de música. I ja sabeu que a Lleida, entre d'altres, però en tenim un equipament que és magnífica per escoltar concerts, i és l'Auditori Municipal Enric Granados. Un auditori que ja sabeu que a nivell d'acústica està avalat per la gent que hi entén, pels artistes, pels directors i directores d'orquestra, pels músics i pel públic en general. I que sempre dic el mateix, que si encara no l'has visitat, mira, fes-t'ho mirar, enviem un missatge de WhatsApp que jo t'aconsegueixo entrada perquè puguis anar per primera vegada a l'auditori. Enviem un missatge, 664-526-80, 664-526-80. Roser, ja hem de posar remei, si hi ha algú aquí a Lleida que no ha visitat l'auditori almenys una vegada, no pot ser,
Evidentment.
Ja buscarem la manera.
Ja buscarem la manera, però vull dir, és un equipament que cal conèixer, que sobretot lleidatans i gent forània, evidentment, però lleidatans i lleidatanes de totes les edats se l'haurien de fer seu, perquè com sempre diem, som equipaments públics, equipaments de l'Ajuntament de Lleida i equipaments de tota la ciutadania. I sí que és veritat que al ser el que impere, sobretot és la música clàssica. La música clàssica, la manera d'aproximar-te, si no t'hi han aproximat des de ben petit o des de jove, costa més i fa com a més respecte. Però és com sempre, un cop ja has entrat una vegada, has disfrutat, has gaudit de la música, no cal que n'entenguis, no cal, simplement has de deixar portar. I la sonoritat i l'edifici en si són tan atractius que t'atrapen. Per tant, vull dir, no deixeu de venir per por de no entendre.
No,
ho entendreu.
Això també ho tenia, vull dir que ho entenc les persones que puguin pensar això, però jo una vegada vaig parlar amb la Puri Terrado i m'ha dit, no, mira, jo ja et recomanaré, i és veritat, al cap de l'any hi ha més d'una, de dos i de tres oportunitats per anar a l'auditori i gaudir d'obres que potser coneixes fins i tot, però amb aquest toc de música clàssica. Això una, i dos, que no sempre hi ha música clàssica a l'auditoria, no sempre hi ha música clàssica. Mira, l'exemple primer potser seria aquest cap de setmana, demà dissabte, a les 8 del vespre, on sí, hi ha la Franz Schubert Filharmonia, però el que tocaran no és allò, la tercera de Beethoven, que a saber quina és o no sé què. No, et tocaran bandes sonores de Marvel i de DC.
Exactament, dos de les grans editorials de còmics, que sobretot amb les factories, vinculades a les factories Disney i Warner, pues han fet grans pel·lícules com Superman, Batman, la Capitana Marvel, etc, i les bandes sonores han tingut una importància cabdal en aquestes pel·lícules. I justament escoltarem les bandes sonores de Marvel i de DC com a contraposades, és a dir, serà com una batalla entre superherois i superheroïnes. I la Franz Schubert, aquesta gran orquestra, ens oferirà aquestes bandes sonores dirigides per Gerard Pastor, que és especialista en música de cinema, pianista, compositor, director d'orquestra. Per tant, és una ocasió fabulosa, com tu molt bé deies, per venir a l'auditori. Si no has vingut mai, o si no ets un gran amant o no un gran coneixedor de la música clàssica i vols començar per una cosa una mica més light, diríem, demà és el teu dia, el gran dia. A més, també per vindre en família, perquè és un concert, serà un concert molt bonic, molt divertit, molt familiar. Repertori, per exemple, escoltarem la banda sonora de Spider-Man, de Danny Elfman, de Batman, també de Danny Elfman, Elektra, de Christopher Beck, Hulk, de Danny Elfman, Wonder Woman, de Hans Zimmer, Heroes Theme, que és un de la Lliga de la Justícia, Captain Marvel, de Pinar Toprak, una de les poques compositores de bandes sonores de pel·lícules, tot s'ha de dir, Superman, de John Williams, i de Avengers, Els Vengadors, de Alan Silvestri.
O sigui, has dit Superman?
Sí.
Has dit Superman, eh?
Exacte.
Sí, és que jo quan era petit ja escoltava aquesta sintonia, eh? Qui no ha somiat en poder volar? Mira, doncs això, que ja intentem buscar el millor so perquè ho puguis escoltar a través de la teva ràdio, re a veure, us ho dic de veritat, eh? Re a veure com escoltar-ho assegut al pati de butaques de l'Auditori Municipal Enric Granados. Re a veure, eh?
En qualsevol banda de la sala 1, de la sala sinfònica, en qualsevol seient, us deixareu emportar, perquè és com allò, el sonido double round, no? que et puja i que... Serà un concert molt bonic i al que us convidem a poder assistir tots aquells que pugueu, que us vagi bé el dia, que entre aplec i aplec, entre berenar i sopar, a les 8 del vespre pugueu venir a gaudir del concert, que serà un d'aquests concerts per gaudir d'aquest juny.
Això és demà dissabte, les entrades a auditoriinricgranados.cat, auditoriinricgranados.cat, o si us acosteu aquesta tarda, per exemple, les taquilles de l'auditori, també, podeu
sí.
comprar, triar els seients que quedin lliures. S'escolta bé a tot arreu, això per suposat, eh? I a gaudir de les que ens ha dit la Roser, que potser alguna no la coneixes, però és igual. Jo per exemple, la de Hulk, no ara, si l'escolto segurament et diré que sí, però ara mateix no em ve al cap. Eh? Però és igual, això és asseure's allí i deixar-te portar. Això és demà dissabte a les 8 del vespre. Ja ho sé, que has d'anar a l'aplec, és a les 8. Jo crec que l'aplec no se sopa abans de les 10. Per tant, jo crec que arribes. Per tant, aneu a
les 8
i després corrents cap a sopar. I així també que te'l preparin. Arribes i te'l trobes a taula. Eh? Tens l'excusa perfecta. Molt bé, Marvel i DC en concert amb la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori demà a les 8 del vespre. Encara us queden entrades. auditoriinricgranados.cat. Saltem ja el cap de setmana vinent perquè la gent pugui anar fent agenda, perquè teniu concert dissabte i diumenge.
Sí, tenim concert dissabte dia 10 i diumenge dia 11 de juny. El dia 10 tenim concert amb una de les formacions residents a l'Auditori des de fa molts anys, que és el cor veus.cat, un cor de gospel de la ciutat de Lleida, i ens oferirà el concert Tot cor, tot veus, basada en musicals de cinema. Aquest any també el cinema, com veus, Mira. Té molta importància a l'Auditori. Molts anys va per temes, això, és molt curiós. I ens oferiran un concert també que serà un concert per tota la família, de fet. Un concert de cançons, de musicals, amb tota la energia i les ganes, la posada en escena que sempre acompanyen a veus.cat. I això serà aquest dissabte 10 de juny, el proper dissabte 10 de juny, a les 8 8 del vespre. Per tant, també és una molt bona ocasió per gaudir d'una música, d'una música coral, música de gospel, que no se sent tant a casa nostra, i que és un grup, i un veus.cat, que està format per moltes persones de diferents sectors de la ciutat de Lleida, que els agrada cantar, que s'ho passen bé, és un col·lectiu també molt alegre, molt distès i que té moltíssima energia a l'escenari.
Molt bé. Això dissabte vinent, però les entrades ja les teniu, eh? auditoriumregranados.cat. I diumenge, música coral contemporània.
Sí, diumenge serà també música coral. En aquest cas serà la sala 2, perquè dissabte, dia 10, serà la sala 1. A la sala 2, en la sala de cambra, tindrem el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados, també el nostre cor de cambra, un dels cors de cambra més representatius que hi ha a Catalunya avui en dia, i en aquest cas estarà acompanyat per Jordi Castellà al piano, i la directora convidada serà una noia molt jove, Júlia Cessé, que és especialista també en música coral contemporània. I en aquest concert tan especial, el que faran és fer-nos veure, fer-nos escoltar un repertori que recull les millors idees i innovacions de la música coral dels darrers temps. Fan especial atenció a les obres de joves compositors catalans. Per tant, també serà un concert per anar a escoltar un repertori del qual no estem tan acostumats. I sentir música coral contemporània amb veus joves també és una cosa molt especial i molt maca. Sala 2, com sempre diem, té una acústica meravellosa i és un concert per la tarda de diumenge, que són aquelles tardes també a vegades una mica complicades perquè ja estàs pensant més en dilluns que en el cap de setmana, com dèiem. Doncs és un bon motiu per vindre a l'auditori, a la sala 2, si no la coneixeu, perquè molts podeu conèixer la sala 1 i no haver estat mai a la sala 2. I us asseguro que em quedareu ben contents.
A més, la sala 2, que acústicament també està de les millors, vull dir que és molt bona, té un afegit que no té la sala 1 i és la proximitat.
Correcte.
És que la primera fila de butaques, que es veu perfectament, aquí sí que podeu triar la primera, és que està a escassos 1.5-2 metres de l'escenari, que l'escenari té un pam d'alçada, vull dir que
sí,
és una manera de parlar, però vull dir que ho veureu bé i els teniu allí mateix.
Sí, els intèrprets els tens molt a prop i entre la sonoritat, la proximitat, es converteix en una experiència molt, molt maca, molt curiosa. Vull dir, molt si bé. No hi heu estat mai, us ho recomano absolutament, i més amb el cor de cambra de l'auditori, que doncs, és un cor de molt nivell.
auditoriumregranados.cat, allí teniu tota la programació. Gràcies, Roser.
Moltes gràcies a vosaltres.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, ara marxem cap a Blondel, cap al Caixa Fòrum, on la seva directora, la Maribel Tost, té una barreja d'emocions. Per una part, doncs, està contenta perquè, escolta, totes les visites guiades que té per veure el faraó i a tot el que sí ha significat la figura del faraó a la cultura egípcia, doncs estan esgotades, les visites guiades, aquestes que has de pagar, que van amb un grup, amb una persona que et va guiant, bueno, és fàcil d'entendre això. Ho van ampliar als 3 primers divendres de juny, començant per avui, també està ple, però alhora té aquella sensació de dir a veure quanta gent no pot gaudir d'aquestes visites guiades, oi, Maribel?
Sí, així és, així
mai,
és.
O sigui, mal si massa poca.
Sí, 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 així és, així és. Com molt bé tu dius, doncs totes les visites guiades adreçades al públic general que tenim doncs programades fins a finalitzar doncs l'exposició, que normalment, bueno, tenen lloc doncs els dissabtes a 6:45, i aquestes 3 que hem ampliat doncs estan exauridíssimes, estan exaurides. Estan exaurides doncs des de fa dies, perquè en primera instància se'ns van exaurir les dels dissabtes, han fet aquesta ampliació, però com tu molt bé dius, ràpidament han volat. I bé,
El faraó,
sí, el faraó
i Egipte,
la
antic,
cultura egípcia
generen un hype, sí, una expectació, sí, ja ha volgut ser modern, però sí, una expectació, sí, vull dir que és tremenda.
Important, i un atractiu doncs,
i després l'altra, perquè això gràcies a la gestió de la Maribel podem comptar sempre amb les comissàries o comissaris de les exposicions del Caixa Fòrum.
I a mi m'agradaria dir també d'un equip molt, 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 bueno, potent, molt potent.
Però
molt
vull dir
potent.
Que ja ens va explicar aquí que amb aquesta exposició hi ha peces, sí, del British Museum,
sí,
que fins i tot alguna ni tan sols s'ha exposat allà.
Sí, sí, així és.
Que
és que, sols...
que al final no és només la figura de Faraó, sinó que el que veurem a l'exposició del Caixa Fòrum és una, té una importància mundial.
Sí, sí, és com he dit en diversos programes, no? És una exposició única tant en l'espai com en el temps i bé, és l'última oportunitat en territori espanyol de veure doncs, aquesta exposició perquè el dia 23 de juliol, a partir del dia 23 de juliol, millor dit, doncs, tots aquests 137 objectes que pertanyen doncs, a aquesta magnífica col·lecció, una de les millors i més completes del món, doncs, tornen cap al British Museum, no? Però bé, fins a llavors, jo insisteixo en que estem oberts tots els dies de la setmana, a excepció doncs de diumenge doncs a la tarda, i el públic que no hagi visitat l'exposició doncs encara té doncs aquesta oportunitat doncs de fer-ho. I recordar que tant dijous a la tarda com divendres a la tarda, dissabte al matí com diumenge al matí, tenim a la sala d'exposicions una persona que pot ajudar al públic a fer la visita, a que la seva visita sigui doncs, més completa i més plaent, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sense fer doncs, una visita guiada a l'exposició, tenim doncs, en sala una persona a la qual doncs, el públic s'hi pot adreçar per fer-li qualsevol consulta, qualsevol plantejar-se qualsevol dubte, qualsevol comentari. És un referent que tenim doncs, a l'exposició que d'alguna manera doncs, ens diferencia potser de la resta d'equipaments de la ciutat, en el qual doncs, tu, el públic doncs, ho té doncs, al seu abast.
Clar, no? Que penseu que ja l'exposició està dissenyada perquè tu puguis anar al teu aire i seguir-la. Hi ha molta informació i a més està ordenada de tal manera que tens un itinerari i pots fer-ho, sola o sol. Si a més hi sumes, que com diu la Maribel, dijous a la tarda, divendres a la tarda, dissabte i diumenge als matins, tens una persona, unes persones repartides per l'exposició a qui pots acudir per dir, escolta, i això quina cunya... Els hi pots dir com vulguis, Quina curiositat, oi, això del faraó i de tal, i t'orientaran i t'explicaran una mica sobre aquella aturada o sobre aquells objectes, doncs ara imagineu-vos. Tot això tenint clar que no pots accedir a la visita guiada, que ve a ser el mateix, l'únic que amb una visita guiada tens una persona que t'acompanya durant tota l'exposició. I clar, la persona que hi ha de reforç per la resta de visitants no la pots acaparar durant tota la visita, però escolteu, que amb educació i amb respecte els podeu fer tantes preguntes com vulgueu, només faltaria.
Sí, sí. I val a dir que, bé, les visites comentades, com dèiem, doncs s'han exhaurit. Com vam comentar, vam tenir l'oportunitat de comentar a mitjans d'abril i mitjans de maig vam tenir doncs, un cicle de conferències conduït per David Rull que ens va transportar literalment a la civilització doncs, egípcia, la qual doncs, vam tenir doncs, un èxit doncs, important també de públic, però per altra banda també a mi m'agradaria fer una petita pinzellada d'una activitat que tot i tenir les entrades bastant venudes, ens queda doncs alguna entrada que és el vermut tertúlia que tindrà lloc no aquest diumenge de la Plaça del Caragol, sinó diumenge que ve, dia 11 de juny, concretament a les 12 del migdia. És una activitat doncs molt nomedosa que nosaltres hem titulat Vermut Tertúlia, en la qual doncs es combina una visita guiada a l'exposició i un cop acabada aquesta visita el públic participant, que no accedeix a 20 persones, es reuneix en un espai doncs, de Caixa Fòrum Lleida i juntament amb l'educador es discuteixen o es debaten aquells punts més importants que s'han pogut descobrir al llarg de la visita de l'exposició. I el públic doncs, ho fa acompanyat d'un vermut, d'aquí el nom de Vermut Tertúlia, o bé doncs, un refresc. Val a dir doncs, que aquestes les entrades gairebé doncs, estan exaurides, en queden potser un parell encara per poder doncs, disposar. Per tant, doncs, el públic que estigui interessat i que en aquests moments ens estigui escoltant, doncs, és una oportunitat per accedir doncs, a la nostra web, caixaforum.org/Lleida, i poder-les adquirir.
Molt bé. Tenim també un taller en marxa que ja va començar a final de maig, que és mobles grans, arquitectures petites.
Així és.
Pensat per tota la família.
Pensats per tota la família. Demà a les 6 de la tarda tenim doncs, aquest taller adreçat doncs, al públic familiar, concretament a les famílies que tenen nens i nenes a partir de 5 anys, i és un taller en el qual doncs, tots els participants dissenyaran, construiran a través d'estructures, a través de peces cobertores, que d'alguna manera ens faran descobrir els grans principis de l'arquitectura que grans arquitectes del segle XX van plantejar, no? Com ara Jean Le Bourbet o fins i tot el mateix Foster. No? És una oportunitat, és un gran repte per tota la família. És un taller que té una durada d'una hora aproximadament, i els nens i nenes, i millor dit els participants, sí, doncs, no es cansaran d'encaragolar, desencaragolar, construir, veure com les estructures els hi cauen, o veure com aquestes estructures que han construït se'ls hi mantenen. Val a dir que és un taller doncs, molt novedós i que realment, a banda doncs, de passar-s'ho bé, doncs, tindran aquesta gran oportunitat doncs, d'aprendre tot construint a través doncs, d'aquestes peces.
Bueno, teniu a caixaforum.org/Lleida. Avui no comentarem, però allí si entreu veureu que el Caixa Fòrum acabarà en el mes de juny amb molta música. Però ja en parlarem d'activitats. Això en parlarem els propers divendres. Ara doncs, seguiu tenint el faraó i aquestes activitats que ens ha explicat avui la Maribel Tost. Doncs escolteu, que ens plantem a les dues. Com sempre, un plaer, Antònia, Roser i Maribel, que tingueu bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres, ja que ens plantem a les dues de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, aprofita el cap de setmana tant si vas com si no a l'aplec. Dilluns hi tornem a les 12:20.